Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Anem avançant en aquest matí de dilluns, en aquesta nova setmana. Demà és Sant Jordi, però abans d'aquesta celebració passen moltes coses a la ràdio. També tenim molts col·laboradors que estan al nostre costat, com és en Joan Vera. Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Des del Centre Eloan de Figueres, amb propostes molt interessants. I m'agrada que em comentis això, no? Que, ostres, que és d'especial interès tot el que comparteixes amb nosaltres a la ràdio, perquè després hi ha oients que es posen en contacte amb vosaltres per aprofundir una miqueta més en aquests temes, i això m'agrada perquè sembla que cada vegada hi ha més consciència, si més no, és el que em demostra, no?, una miqueta aquests fets, en Joan.
Sí, crec que és molt important la difusió que en fem també d'aquests temes, també per un motiu, no?, perquè l'enfoc que s'hi dona és un enfoc, jo l'últim dia parlàvem de l'oracle i el simbolisme, recorda, d'això, no?, i parlàvem, i vam donar un enfoc com molt real, molt d'aquí, però també apel·lant a la transcendència, però no una transcendència de fer volar coloms, sinó una transcendència quotidiana. Llavors la gent, vam dir l'últim dia, hi ha el tema del predir o el tema del preveure, no? I persones han trucat per informar-se sobre el tema de les runes i l'oracle, també l'oracle del tarot, del qual l'utilitzo, vaig dir, en psicoteràpia, no?, com un test projectiu, no? Que un test projectiu és allò que és una imatge i en la qual aboquem una informació i nosaltres voldríem, a través de la interpretació que en fem com a professionals, podem saber o orientar la persona i dir, bueno, i per què en aquesta runa o per què en aquesta carta o en aquest dibuix hi veus això? Què et suggereix? A on et porta aquesta deducció? Per tant, jo crec que és molt important també difondre-ho i crec que la tasca que es fa a Ràdio Vilafant en aquest sentit és encomiable per la seriositat també que se li dona en aquest temes. També ho vull fer palès, això.
I gràcies a vosaltres, no?, com a professionals. La veritat, sempre ho he dit, però ara potser fa temps que no ho faig, que és de vital importància agrair que feu tot el possible a tots els col·laboradors i col·laboradores per compartir la vostra experiència i professionalitat amb cadascun dels temes que toqueu, molts de vosaltres, perquè si no, no seria possible el contingut d'aquest programa. Ni l'Ivan ni jo tenim aquestes eines, ni aquesta professionalitat, ni aquesta experiència, ni aquests coneixements que vosaltres, sí, cadascú amb la seva matèria, no? Dit això, entrem amb el tema d'avui, que volies parlar del simbolisme.
Sí, Mercè, continuant una mica amb el que vam parlar a l'últim programa de sobre el simbolisme dels oracles, no? Però avui conduent més a hem parlat abans de test projectiu, no? I un somni, els somnis que tenim a les nits, també poden ser una mena de test projectiu. I tot això comença per una capacitat de simbolitzar que l'individu de ben petitó adquireix, no? Ja amb les primeres joguines que tenim, simbolitzem, interioritzem aspectes, amb aquell joc infantil, innocent que fem amb les nostres primeres joguines, comencem a projectar en aquella joguina una expectativa, també una energia, si podem parlar-ho així, no? Una energia nostra, l'energia psíquica, l'energia d'atenció, l'energia de consciència, que té un terme, es diu catexi, vull dir que és un terme tècnic, vull dir que carreguem els objectes, carreguem les situacions i carreguem a persones amb la nostra pròpia energia perquè les interpretem des de nosaltres. Llavors li donem dins nostre un tipus d'energia determinat i llavors quan apareix aquell objecte, aquella situació, aquella persona, el nostre contingut mental ja interpreta d'antuvi, no?, què és amb què es trobarà. I això passa molt amb els somnis també.
Em fa gràcia, Joan, perquè precisament fa unes setmanes pensava, em connecta molt el que dius ara amb el que jo vaig viure de petita, no? Perquè quan feia aquest joc amb els típics Playmobil o amb els Lego, és impressionant el que arribava a sentir. I és una miqueta això, no? Vull dir que cadascú ho viu amb una intensitat o una altra que ho fa d'una manera tan real, aquesta sensació tan profunda,
sí,
que és molt xulo, és sí, molt xulo, eh?
Cert, i l'experiència d'aquestes darreres conferències que he fet a Barcelona i la que vam fer a Banyoles ahir, quan faig la pregunta, perquè una pregunta que m'agrada fer als assistents,
sí,
és una mena d'exercici. Per exemple, tu has parlat de les primeres joguines, no? Quina és la primera joguina que recorden? I llavors, arran del primer record, que ens donem un temps, no?, en la sessió de conferències. Donem un temps perquè la persona recuperi, si recupera la memòria d'aquella joguina. I la següent pregunta és, què evocava en tu aquella joguina? I moltes vegades les persones s'emocionen perquè entren directament en contacte amb el record d'aquella joguina que van tenir i el que vivien a través d'aquella joguina. Fixa't que estem parlant, potser hi ha gent que recupera memòria de 3, 4, 5 anys, que és que queda lluny a vegades perquè tots tenim una edat ja, no? Mm-hmm. Però fixa't que l'emoció que hi havia en aquell moment jugant i l'emoció que com a adult ets capaç d'experimentar a través d'un record no ha desaparegut, s'ha mantingut intacte. Llavors la persona s'emociona i recupera tota la il·lusió amb la que jugava.
Com diu una altra de les nostres col·laboradores, que és Ivonne Laborda, no? És que el cos no menteix, queda intacta tota la informació, que si l'anem a buscar la podem arribar a sentir, a percebre, que és una miqueta el que estàs tu comentant, no?
Sí. I llavors el símbol, la simbolització, a mi m'agrada assimilar-lo una mica també amb la teoria de l'holograma, no? La teoria de l'holograma diu que tu veus una imatge i en cada una de les parts de la imatge hi ha la imatge sencera. En cadascuna de les parts hi ha una imatge sencera. Llavors, un símbol també té aquesta facultat. No fa gaire vaig estar informant-me sobre la teoria de cordes, perquè m'interessa la física quàntica, la física explicada per ells, no? Els que la practiquen, els que la fan, els científics que publiquen informes. I la teoria de cordes, hi ha un apartat que diu que hi ha 11 dimensions que estan reconegudes des de la ciència, des de la teoria quàntica, però que només 4 són perceptibles per la consciència humana actual.
Imagina't.
Clar, i que en queden 7, i ho descriu així, que queden com enrotllades sobre si mateixes, que no s'hi pot tenir accés perquè no tenim potser ni els aparells, o potser, diria jo, ni la consciència prou desenvolupada per penetrar-hi. Llavors, els símbols també són una mena de codi, els símbols i els signes, una mena de codi que hem interioritzat i que un cop desplegat ens permet l'accés a dimensions de nosaltres mateixos que d'una altra manera potser no hi tindríem. Fixa't que amb l'exemple de la joguina que me parlaves, tu has canviat la cara, Mercè, vull dir, a tu se t'ha posat una cara riallera quan m'has parlat d'aquells Playmobils.
Clar, és que he posat aquesta cara perquè a més hi pensava res, fa una setmana, dues com a molt pensava en aquest tema. A més, imagina't, sí. No?
Clar, això vol dir que en aquella època tan rica en experiències, no? En la nostra infància, tan rica en experiències, clar, també són experiències també molt carregades d'emocionalitat, de sentiment, en definitiva de vida. El pensament ja es desenvolupa més tard, no? El pensament lògic, racional, tot això ja ho anem fent després.
Bueno, potser també era una via de canalització, no? En el seu moment. Clar, tot el que no podíem arribar a expressar, el cos...
Cert, també és veritat, no? Perquè queda la memòria ens ha quedat en el cos.
Sí.
Llavors sí que és veritat que en els somnis, tornant a l'apartat de l'inconscient, no? Que és que Freud deia que és la via règia cap a l'inconscient. Vull dir, per què? Per què crec que deia això? Perquè no hi ha filtre. Llavors, quan un està somiant, no hi ha filtre. Se't pot revelar allò que no et diries mai a tu mateix, allò que no explicaries mai a ningú. Tot això es pot... Però també hi ha autors que diu sí, però també darrere de tot això hi ha la veritat de l'individu, no? I a vegades és...
Aquella que no volem veure.
Clar, però clar, són petites veritats. Ahir se me va venir, mentre parlava a la conferència, l'exemple d'un diàleg que recordo haver llegit en els evangelis cristians de la conversa que té Pilat amb Jesús, no? I quan li interpel·la respecte a la veritat, perquè hi ha un moment en el qual sembla que Jesús diu jo he vingut a donar testimoni de la veritat. I Pilat, que seria la ment més racional simbòlicament, la més lògica, la que intenta entendre des del caparró, des de l'intel·lecte, fa una pregunta molt intel·lectual, no? Que diu, bueno, i què és la veritat? Qualsevol grec, filòsof, ens podria fer la mateixa pregunta, Però, en canvi, resulta que aquesta pregunta es queda amb una resposta, perquè si continua la persona llegint aquest text, diu, i Jesús va romandre en silenci. I per mi, aquesta veritat té molt a veure amb aquest silenci. Diu, o sigui, no hi ha una resposta explícita, perquè també diu, bueno, és que tu has de descobrir la teva pròpia veritat, no, no, ningú te podrà descobrir.
No hi ha veritats absolutes.
No n'hi ha, no? L'hauràs de descobrir tu, a veure, què t'estàs intentant dir, què t'estàs intentant amagar, què te podries revelar tu mateix que pogués servir de guia, d'orientació, fins i tot, no sé, que podria ser l'incentiu per emprendre una acció. També a vegades poso exemples en els grups de somnis de gent que han interpretat somnis i que estan registrats en escriptures. Per exemple, apel·lant novament al text d'aquest més bíblic, hi ha un senyor que es diu Josep, que era un interpretador de somnis, que la cosa de la interpretació d'aquest somni li va valdre que fos nomenat primer ministre d'Egipte en el temps dels faraons, no? Que va, però no solament per la interpretació, és que aquest senyor, si llegiu el text que està, crec que al llibre de l'Èxode, al capítol 41, parla de que a continuació d'interpretar-li el somni, li va dir al faraó què és el que havia de fer. No es va quedar només, i això és molt important també cara als somnis, perquè de vegades ens quedem amb l'abstracció del somni, o amb la negació també. Diu, jo no puc haver somiat això. Quan un somni ens revela algo que diré, ui, jo no puc acceptar haver somiat que sóc un lladre o que m'he barallat amb la meva millor, amb el meu millor amic, però si jo me l'estimo a horrors aquest amic o aquesta amiga, i com me'n puc barallar en un somni? Bueno, potser hi ha unes pulsions dins teu que estan dient-te que hi ha parts en tu que necessiten com una mena d'unió, de conjunctió, de casament o d'acceptació. I aquesta baralla ve a revelar-te que dintre teu hi ha un divorci entre parts de tu, entre parts que hauries d'estimar, teòricament, i perquè formen part de tu, i venen representades pel teu amic o la teva amiga. No, en això, tornant una mica a lo dels somnis, diu, què fem amb els somnis? Perquè el somni et dona una informació. L'interpretem com a coneixement propi? Val, fins aquí d'acord. I si estem fent teràpia, fem un pas més. Ens pot ajudar fins i tot a entendre per què ens estem trobant amb la situació en la qual ens estem trobant. I com, però ara, com encarrilem? Aquí entraria més un àmbit més conductista. Com dono una via de resolució en aquest somni? Perquè no n'hi ha prou amb interpretar-lo, de vegades. El somni també te pot dir què has de fer a continuació. Per exemple, si recuperem la imatge d'aquesta joguina i aquesta joguina ens aporta a una emoció determinada, el següent pas seria, has somiat alguna vegada o recordes haver tingut aquesta emoció en algun tipus de somni? Llavors tindràs una via de connexió, via inconscient, en tu mateixa, en tu mateix, des del record fins al somni, i les imatges que s'han format en el somni tindran una connexió i acabaran, perquè la gent acaben fent-ho, Mercè, trobant el nexe que hi ha en el somni, del somni que m'han explicat, amb la joguina que havien tingut. I estem parlant, per exemple, de quin és el primer somni que recordes? Que és la següent pregunta que solo fer després de quina és la primera joguina que recordes? Quin és el primer somni que recordes? Llavors, és tan immediat la connexió que troba la gent, perquè pel mig hi ha hagut una sèrie d'imatges, se'n diu el sistema reticular en el nostre cervell, que treballa en base a acumular imatges. Tot ho tradueix en imatges, el sistema reticular. No hi ha la paraula formada encara. No, o sigui, està formada, que alguns lingüistes diuen que tot el llenguatge ja està inclòs dintre del nostre sistema nerviós, i després és com una mena de recordar, que diria Plató. No? Recordem les paraules a través de veure-les escrites i de l'ensenyament que anem aprenent. Bueno, una teoria que pot ser discutible o no, en tot cas ens fa pensar. No? Però sí que el sistema reticular i les imatges formen part des de ben petitons de nosaltres. Som éssers molt visuals. D'aquí la importància en el món que estem vivint avui en dia, que s'ha com desritualitzat la vida. O sigui, s'han començat a utilitzar rituals molt externs. Arribem a casa, ens asseiem en un sofà i ens posem al Netflix. Que molt bé, cada cosa té el seu moment, eh? Jo no dic que no estigui bé ni que estigui malament, però sí, això és un ritus. Aquest ritus
és el fàcil.
Clar, és el fàcil. Tu te poses allà davant i et passen unes imatges per davant. Però també podries dir, bueno, vaig a veure quines imatges passen per dins meu, no? Cosa que fem, no? La gent que fa temps o anys que ens dediquem a meditar i a fer pràctiques, no? Psicoespirituals o mentals. Quines són les imatges que estan passant pel nostre interior i què ens estan dient? Doncs bé, tenim una oportunitat genial a través dels somnis, perquè com que són en cru i són sense filtre, ens poden estar donant una informació com cop portada a la comprensió que també hem desenvolupat com a adults, ens poden orientar i ens poden obrir camins a la nostra vida.
Uau, Joan, que intens, eh? Per començar la setmana. Em comentaves, parlant de la interpretació de somnis, que de tant en tant vas fent tallers i en tens un de bastant proper, no? Per qui li pugui interessar.
Ara en tindrem un dissabte que ve a Banyoles, de 9 a 1 del matí, i al centre de ioga Súria, que en una entrevista també vam tenir-la la seva la directora, la Ajna, no?, que ens va parlar del karma yoga, recordo, no?, del yoga de l'acció, de com ens impliquem en la vida, en el dia a dia, recordo aquesta entrevista. No, doncs ara dissabte fem aquest taller on donarem unes pinzellades també pràctiques perquè la gent pugui continuar el seu treball amb somnis. Ja dono un tip que és molt, molt freqüent i segurament els que s'han interessat pel tema el saben. És, bueno, necessari que portis una llibreteta al costat del llit, a la teva tauleta de nit. Si no tens llibreteta, últimament dic, graveu-se'l, només aixecar-vos, agafeu el mòbil, nota de veu, somni que has somiat aquesta nit. Que no recordes el somni, segon tip, intenta donar-li una frase curta que et faci recordar de què anava el somni. Que no recordes de què anava el somni, un altre, recorda si la sensació t'és coneguda, que he tingut la sensació de somiar i era agradable, desagradable, angoixant, joiosa, trista, quina era la paraula que descriuries? Que no recordes res d'això? Quin color li donaries al somni que has tingut? Val? En cas de que, fixa't que hem fet moltes passes fins a arribar al
color. O el que dèiem, el cos parla, no? Llavors, amb quina sensació em llevo?
Bona aquesta, Mercè, també. Quina sensació em transmet el cos després d'haver tingut aquest somni, també. Sobretot, també recomano no beveu aigua abans de... perquè l'aigua és un element que entra en el cos i les molècules fan algun canvi químic i el cervell ve d'un estat de consciència determinat. Bé, potser de son profund, són més ja paradòxic que en diuen, no? I ja surt a la consciència ordinària. Molt bé, si fiques algun element extra des de fora, és possible que el somni se te'n vagi de la ment i de la consciència. Per tant, el primer que has de fer només despertar és posa'l en el teu somni, anota el teu somni, o posi un títol, o posi un color, o posi una sensació, ni que sigui la sensació física, també. També s'hi val.
Això seria a l'aixecar-nos, però recordo que en alguna ocasió ens havies dit que abans d'anar a dormir també hi havia unes pautes molt interessants per intentar entrenar una miqueta el nostre cos i el nostre cervell. Ens ho pots recordar breument, Joan?
Sí. Mira, abans d'anar a dormir, digues-te a tu mateixa que estàs oberta o que estàs obert a rebre tota la informació que calgui des del teu inconscient a través d'un somni. Digue't només això. I si pot ser dins del quart d'hora abans d'anar-te'n a dormir, que és quan la permeabilitat conscient i inconscient està com més fineta, diguem-ne. Estem entrant en una altra dimensió de la nostra vida, que és el son. Llavors, alguna cosa arriba a l'inconscient. És com llançar-li una pedreta i dir-li, ei, estic aquí. Val?
És aquest a dir, en el moment d'anar-nos a dormir, que ens estirem en el llit, no? Podem fer unes quantes respiracions, per exemple.
Sí,
i llavors
i dir-te aquesta... això.
Aquesta informació.
Dir-te això, i també, Mercè, també és molt útil també, si vols, fer-te una pregunta. Sobre què voldria la informació? Sobre què? Després, l'endemà, m'hauràs de trucar, perquè segurament la resposta diràs, això no va... Però jo t'ajudaré a que vegis que sí que va per allà.
Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies per venir una setmana més als nostres estudis, per donar-nos tota aquesta informació relacionada amb el simbolisme i també amb la interpretació de somnis, que aquest cap de setmana, aquí dissabte, tornes a fer un taller, que qui vulgui més informació doncs la tindrà tota a les xarxes socials del Centre Eloan
si
de Figueres
sembla.
O al carrer Peralada, que és on esteu vosaltres. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies,
Vera.
Mercè.
Fins a la propera, bon dia.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.